Vinga, anem a parlar d'un nou projecte que arribarà a Sitges en breu. Encara no sabem ben bé quan. Bé, més o menys sabem, més o menys, però en tot cas en breu. Estem parlant de, saben que Sitges ubicarà un nou centre mèdic, serveis mèdics Penedès, a tocar de camí cap allà ens amb l'Ola Anglada, és a dir, en aquell replà, en aquella peça de terreny que queda entre el Sorli i la residència Sitges Park. De fet, ja ho estaran veient, que s'està construint, que s'està elevant, ja han pujat, diguem, ja han fet els pisos de baix i ara ja estan construint cap a dalt. En vam parlar fa unes setmanes amb el director de Serveis Mèdics Penedès, amb en Josep Panyella, de tot el projecte, però ens teníem pendent parlar d'una part que inclourà o d'una unitat que inclourà aquest nou centre mèdic interessant, novedosa, innovadora i amb la que hi ha dues persones, dues cares conegudes de la ràdio, una des de fa més temps, l'altra no tant, totes dues vinculades al món esportiu, una més des de la pràctica, diguéssim, l'altra més des de la part nutricional, i tots dos estaran darrere d'aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell que inclourà aquest centre mèdic de Serveis Mèdics Penedès a Sitges. Ells són en Jaume Jiménez, nutricionista. Què tal, Jaume?
Bon dia, com estàs?
En Jaume Jiménez el recordaran perquè va ser col·laborador d'aquí de la ràdio en una secció de nutrició, que saben que ell té darrere el projecte de Nutritional Coaching aquí a Sitges, i ara està també amb aquest SM Performance, no? Així heu anomenat aquest projecte. I amb en Jaume Jiménez, nutricionista, i una altra persona molt estimada per aquí la ràdio, sobretot perquè és les cases esportives, i ara deia, faia molt de temps que no venia aquí, i ara ja d'entrada li demanarem disculpes només arribar. Toni Ponce, què tal? Bon dia.
Molt bé.
El Toni el recordareu perquè ho ha guanyat tot en natació adaptada, i cada vegada que guanyava en natació adaptada, perquè també va estar nedant aquí al Club Natació Sitges, doncs passava per aquí la ràdio, el trucàvem, etc. I saben que és vilafranquí, però el van mig adoptar a Sitges, sí. No, Toni? I ell serà el coordinador, a banda de fisioterapeuta, serà el coordinador d'aquest projecte. I abans que res, per començar, al Toni li hem de demanar disculpes. I li demanem des de la ràdio, ho he fet en privat, però vull fer-ho en públic. Li demanem des de la ràdio, però li he de demanar també l'Ajuntament. I aquestes no em corresponen a mi. Les de l'Ajuntament no em corresponen ni a mi ni a la ràdio. I és que la porta d'accés, la porta que dona accés a l'ascensor per aquest edifici fa mesos que està espatllada. I avui jo no hi he caigut perquè quan el Toni el veig com un superhome i no hi he caigut, és que és un superhome i ha arribat aquí dalt, però en Toni va amb una cadira adaptada. I aleshores, clar, com que es pot posar dret, no? I amb l'ajuda de pares, del Jaume, etcètera, has pogut arribar aquí, però això passa, de tant en tant, Toni, encara.
Sí, clar, a vegades passa. A vegades pot passar que una porta deixa de funcionar el dia anterior, però bueno, les coses que sobten és això, no? Que en temes públics, on ha d'haver un mínim, ha d'estar-hi.
Ha de ser-hi. Doncs ja està. Disculpa'ns per part de la ràdio perquè no hi vam pensar, la veritat, en avisar-te i ho haguéssim hagut de fer. Però, insisteixo, hi ha unes altres disculpes que no em corresponen ni a mi ni a aquesta casa, que és la ràdio. Sí que li corresponen a aquesta casa on ens ubiquem, que és l'Ajuntament, i és que no em sembla ni mig normal que la porta que permet l'accessibilitat universal, d'alguna manera, a un edifici públic com és la Casa de la Vila, faci mesos que no funciona. Ja està. Dit aquí, anem a parlar del que ens porta, del que ens ocupa, que és aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell. A veure, com comença tot això? Qui truca aquí? És en Josep Panyella que truca, Toni? Després com hi entra en Jaume? Toni, com va això?
Bueno, qui coneix el doctor Panyella és una persona que no para de pensar, que sempre està buscant més projectes, és molt ambiciós. I bueno, doncs un dia em va trucar i jo ja fa temps que em vaig desvincular una mica de l'empresa per motius d'esportius i tal, i llavors tenim contacte, tenim confiança, i ell sap que jo estava allà, i llavors em va trucar i em va dir, mira, tinc una idea al cap, aviam què opines tu. Dic, bueno, explica-me-la, no? I ell estava des de sempre, el doctor SMP ha estat molt vinculat amb l'esport, és més, es veu que fa molts patrocinis amb molts equips ni entitats particulars a nivell esportiu, i ell tenia això, no? Aquesta idea. Llavors vam dir que volíem donar un servei nou, enfocat molt en el que és el tema esportiu, però enfocat molt a el que és aquestes persones, aquests esportistes que ja es dediquen semiprofessionalment o professionalment a l'esport, que li dediquen molt de temps, molts recursos, pues intentar-los ajudar al màxim.
I vas dir que sí.
Home, és que a nivell, a mi el Panyella, a nivell personal, sempre li he dit, sempre ho dic, li he d'agrair molt, m'ha deixat fer tot el que volia en el nivell esportiu, m'ha ajudat en els moments més complicats, i a part d'això és que a mi m'encanta tots aquests reptes xulos, ambiciosos, en tema esportiu, al nivell, llavors és, era una idea que a mi també m'entusiasma i clar que no li vaig dir que no, vaig dir que sí.
Jaume, i en quin moment hi entres tu?
Bueno, jo de fet va ser... em vaig enterar que muntaven aquest, o sigui, que estava en construcció i vaig parlar amb el doctor Panyella. Vam estar parlant i de seguida ens vam posar d'acord i em va dir, escolta, doncs m'interessa molt la part de nutrició, l'experiència que nosaltres aportaven com a nutritional coaching, i a partir d'aquí doncs em va presentar el Toni a l'excel·lent equip i bueno, hem muntat el projecte, però prou bé.
Un projecte que dèiem dedicat a esportistes, professionals, semiprofessionals, que entenc que és un nínxol que cada vegada és més elevat, no? És a dir, diguem que d'aquesta semiprofessionalitat, no? O persones que s'hi dediquen de manera semiprofessional a l'esport, és a dir, moltes vegades tenen altres feines, però la comparteixen, no? O conviuen també amb un nivell esportiu ja de cert nivell. Entenc que és un nínxol creixent, això? O és una percepció que tinc? És a dir, que cada vegada hi ha més gent que està en aquesta pràctica esportiva semiprofessional.
Sí, home, ja es veu cada cop més, no? Per exemple, aquí a Sitges es veu molt aquests triatletes que ells treballen tranquil·lament les seves hores i el seu hobby és fer triatlons. Però clar, un triatló s'ha de preparar, un triatló s'ha de fer bé. Llavors crec que una de les coses que volem treballar, lògicament sempre basat en esportistes d'èlit, és també donar aquest servei a gent que li dedica hores també, que li dedica molta importància, que està entrenant, que després de la seva vida laboral se'n va fer els entrenaments per preparar una bona triatló, o fan Ironmans, gent semiprofessional que fan Ironmans. Que dius, és que és una borrada el que estàs fent a sobre compaginant amb aquestes hores, no? Llavors sí que també crec que serveis mèdics, nosaltres volem donar també l'ajuda a aquestes persones semiprofessionals, perquè considero que jo, sent esportista d'èlit, jo crec que també és molt important el que estan fent, perquè no és gens fàcil. Per tant, jo crec que aquest servei també li volem donar per intentar-los ajudar que arribin de millor manera a aquesta cosa.
I no sé
cosa.
Si alhora és una manera de potenciar, no? De potenciar d'alguna manera la pràctica esportiva, no cal que sigui aquests grandíssims nivells, no? Però d'alguna manera donar suport a aquesta gent que, com deies ara, no? Decideix per opció, per tria de vida, no? Decideix dedicar-hi moltes hores al dia, a la setmana, a una pràctica esportiva que potser ni li genera res remunerat, al contrari, li costa diners, però és una tria que fan. No sé si és una manera també de fomentar aquesta vida saludable, aquesta vida activa, aquesta pràctica esportiva com a part interessant per tenir una vida saludable, no? En definitiva, si d'alguna manera posar-los un espai de aquí us cuidarem, no? És una manera de dir, escolta'm, aposta per això perquè hi ha un grup de gent que et cuidarà, no?
Sí, per això jo crec que el que vam muntar amb l'equip, no? És dir, jo què sé, o sigui... És que per mi és igual d'important una persona que es marca poder anar a una triatló i fer-lo en X minuts. Llavors, clar, nosaltres volem ajudar-lo, no? A nivell, parlo jo com a fisio, preparació física tal, o a nivell, sobretot, nutricional, no? Que és on el Jaume jo crec que té moltíssima feina, no? Perquè moltes vegades no solament és entrenar, és saber cuidar-se, que la gent, no, jo entreno i és molt complicat.
I aquí, de fet, la nutrició, no? Avui en dia ja és, de fet, diguem que en l'esport d'altíssim nivell és una part indispensable, no? Això ho veiem amb els futbolistes, no? I hem vist canvis que han fet grandíssims, només canvia la nutrició, per tant, s'ha convertit en una part indispensable amb això, no?
Sí, jo crec que la nutrició realment és un dels camps, la fisioteràpia, l'entrenament, o sigui, està molt establert en qualsevol tipus d'esportista, però la nutrició sí que és veritat que en els últims anys ha tingut molta més importància perquè, segurament perquè moltes esportistes l'han fet visible, han explicat i s'ha vist realment el canvi, perquè parlant de triatló, fa 3-4 anys va sortir un estudi que parlava que estudiava els triatletes que eren semiprofessionals, no? Aquesta gent que treballa, i el 80% d'aquests esportistes patia algun grau de sobreentrenament. Sí, estem parlant de gent que treballa 8, 9, 10 hores, entrena 15 o 25 hores a la setmana, perquè depenent de la distància de triatló te'n pots anar tranquil·lament a 25 hores, i realment l'entrenament és fonamental, la fisioteràpia és fonamental, el descans, però també la nutrició. Per tant, sí que és veritat que cada vegada hi ha més consciència, però també cada vegada hi ha més informació contradictòria. Per tant, és molt important poder donar un servei de la màxima qualitat a tota aquesta gent, tant semiprofessional com professional, amb rigor científic. Això és el que moltes vegades no es fa en l'àmbit de la nutrició clínica i cada vegada més amb la nutrició esportiva.
Clar, de fet, no sé si és una de les feines que teniu ara, no? D'anar desmentint bulos constantment, no? Sobretot que arriben a través de les xarxes, no? De no sé si dir xarlatans o no sé dir què, no? O pseudoprofessionals que van, doncs això, dient o donant informació, per bé, per acords publicitaris que tinguin, etc, que moltes vegades doncs no correspon a res científic, no?
Sí, de fet, una part de la visita la dediques a explicar-li a l'esportista si això és veritat o això és mentida, i sobretot, que això és el que volem engegar a serveis mèdics, donar la màxima qualitat en rigor, perquè treure carbohidrats o posar carbohidrats, o sigui, tota aquesta labor és del nutricionista, i evidentment hem d'anar cap a la individualització. Depenent del tipus d'esport, t'anirà millor pujar hidrat, segons quin esport tinguis, t'anirà millor reduir carbohidrats, o sigui, sempre tenir una vessant i treballar amb l'equip. Nosaltres el que fem, el que jo ja faig com a membre d'equips professionals, és treballar conjuntament amb l'entrenador, quin tipus d'entrenament està fent, quin tipus de lesió té, o sigui, quin és l'objectiu, i adaptar la nutrició a cada situació. Això és el que ara mateix amb nutrició esportiva és el que s'està fent i el que crec que és el camí.
Per tant, Toni, què és el que hi trobarem aquí a SME Performance? Trobarem, entenc, un equip multidisciplinar, eh?
Sí, bàsicament el que nosaltres vam muntar és un component d'un fisioterapeuta, que serà l'Helena.
Sí.
Jo com a fisioterapeuta també, i a la vegada un coordinador de tot l'equip que tinc, el Carles, que serà el nostre preparador físic, que el tindrem també in situ quan tinguem les instal·lacions, tant el fisio com el preparador, com jo aquí a Sitges. Després tenim la doctora Roura, que serà la peça també d'entrada i d'ajuda, de diagnòstic i tal. Després tenim el Jaume, evidentment nutricional, i després tenim, en aquest cas també hem incorporat un psicòleg esportiu, que a vegades també és molt important, no solament treballar el físic sinó la ment, i que és el José Antonio Marí. Vale? Llavors, això és l'equip. El que sí que a nosaltres ens agrada dir és que un esportista de vegades vol tots aquests serveis i ha d'anar cap aquí, cap a un centre com l'altre. Aquí tot estarà unificat, tot tindrem un treball molt multidisciplinar, molta comunicació, on sabem per on ha passat cada esportista, sabem què diu cada professional i entre tots encaminar-lo a aquell gran objectiu que es plantegi.
Això va adreçat només a persones que es plantegin grans reptes o no? O persones amb diguem que fan pràctica esportiva, no professional, però potser sí que igual d'intensa o de dura també hi podran adreçar-s'hi?
Aviam, ara no. Lògicament la nostra idea és anar molt enfocat al que es dedica o al que semiprofessionalment es dedica, no? Però no podem tancar portes a res. Si una persona també arriba i necessita la nostra ajuda, pues, bueno, lògicament escoltarem els seus neguits, quins objectius té, i potser seria candidat també a entrar al nostre, no? Però sí que nosaltres estem treballant molt, perquè serveis mèdics a part també hi ha moltes vessants més, tenen un gran servei de rehabilitació, tenen un gran servei d'altres àrees, però nosaltres sí que volem més enfocat aquí. Però no vol dir que si una persona que fa i es vol plantejar una cosa molt important, amb un gran objectiu, pues, evidentment escoltar-lo, i si podem ajudar l'ajudarem.
Entenc que tindreu alguna planta destinada únicament a SME Performance a dins d'aquest edifici que s'està construint?
Sí, tenim sort que just la més alta serà nostra, és molt gran, on allà hem introduït una sala de camilles on hem de fer un tipus de teràpia manual o algun tipus de maquinària que podem tenir o alguna ecografia que necessitem. Després tenim una sala de readaptació i després tenim una part de gimnàs. Posem un gimnàs a dins, on també he incorporat en una zona d'amplitud per poder fer algun treball més específic, pilomètrics o el que sigui. I a sobre tenim la gran sort que tenim una part de terrassa on també podem fer algú lliure allà, que aquí Sitges hem de gaudir del sol i el bon clima que hi ha aquí, pues, també l'utilitzarem aquesta part.
Clar, Jaume, com a nutricionista, clar, entenc que treballar ja ho fas amb altres llocs, però treballar de manera transversal, és a dir, treballar la nutrició des d'una manera transversal, entenc que també és una porta d'entrada a tot el tema nutricional, que moltes vegades es veu com aliè, no? És a dir, no s'incorpora moltes vegades, i entenc, i això ho hem vist amb esportistes d'elit, de vegades les millores venen principalment a partir de perquè hi ha un canvi nutricional, és a dir, no? I tots recordarem allò de quan li van dir no sé si va ser el Guardiola que li va dir al Messi, s'han acabat les parrillades o los asados, s'han acabat los asados, s'han acabat no sé què, és a dir...
Les siestes de 4 hores...
Sí, diu, ja, s'ha acabat això, no? I ja es va veure el canvi, no? Clar, sí que la nutrició entri a formar part com una part essencial, no? D'això, no sé si d'alguna manera és també la manera de que deixi de ser com aquesta cosa de xarxes, no? de comentaris, de tothom sap, perquè és que la nutrició sembla una mica que tothom en sàpiga,
tothom
sap, no?
Tothom menja, tothom sap. O sigui,
tothom sap que és un carbohidrat, tothom sap que és una proteïna, ho sap tothom, això, ara necessito proteïnes, ara no sé què...
Això ho comentàvem ara justament, no? O sigui, aquí a l'entrada, per dir, lo important sobretot és que molta gent entrena molt, no aconsegueix els seus objectius, es lesiona sovint i moltes vegades menja fatal, no? O sigui, lo important sobretot és veure com està aquella persona mitjançant una analítica, o mitjançant una bona entrevista i veure com menja. Per què? Perquè al final, quan tu comences un plantejament d'entrenament, un plantejament de recuperació, de lesió, o sigui, la nutrició és una part fonamental. Per exemple, una lesió muscular té diferents fases. La nutrició s'adapta avui dia a cada una d'aquestes fases. No és el mateix quan has d'entrar en una intervenció quirúrgica on t'has de posar fort i has de guanyar massa muscular perquè la perdràs a la intervenció, que quan estàs a punt d'entrar al camp. O sigui, la nutrició sempre serveix primer per fer una valoració, que això és el que treballarem molt allà, o sigui, una valoració inicial de com està menjant aquella persona, com està internament en conjunt amb la doctora, i veure moltes vegades per què aquella persona no aconsegueix el seu millor rendiment. I moltes vegades, com tu dius, són per temes nutricionals, no? Altres vegades no, però tenir aquesta informació és fonamental per donar el millor servei possible a aquesta gent amb aquest nivell d'exigència.
Toni, no sé si el que planteges és aquell espai que t'hagués agradat, del que t'hagués agradat disposar tu durant la teva carrera esportiva, o sigui, sobretot des del teu d'aquest moment més àlgic que has viscut, no? És a dir, que dius, jo vull dissenyar o estic coordinant, vull coordinar l'equip que a mi m'hagués agradat tenir sempre al meu costat, que segur que t'ha acompanyat gent meravellosa, però no sé si dius, és que el que vull és això, tenir-los tots allà i tenir aquell equip perquè altres esportistes, no? com és el teu cas, puguin anar allà, el que deies, trobar-se tots aquí, que hi hagi comunicació, que parlin entre ells, que no hagi d'explicar mil vegades el que tinc ara amb aquest, ara amb aquell altre, i que un em digui una cosa però l'altre em digui un tema que és contradictori, no? I etcètera, etcètera.
No, aviam, jo he tingut la gran sort de que porto... ara ja no, perquè he decidit marxar i sortir del CAR, no? Però jo he portat molts anys allà al CAR i he tingut la sort de tenir aquest tipus de treball, no? Que amb professionals del CAR tenir l'opció de poder utilitzar els seus serveis, no? I jo durant aquests anys vaig veure que era una cosa vital el que hi hagin professionals que parlin entre ells, que es vegin, que puguin fer un bon equip i tinguin un treball sobretot molt multidisciplinar, no? Perquè sembla l'objectiu seria, en aquest cas, Toni Ponce, poder anar a uns Jocs Paralímpics, no? I màxim rendiment. Llavors, nosaltres també, era la meva idea era muntar això molt semblant, però també donar l'opció a gent de que no estigui vaca del CAR també pugui disfrutar d'aquest món. Perquè realment es veurà supercuidat.
Que no sigui tan d'elit com de la gent,
o sigui,
del CAR.
Solament
no?
Aquí, a nivell català, si vols un tipus de tractament molt individualitzat, un tipus de treball que solament parlen amb tu i que sobre tenen molt bona comunicació amb els professionals, és molt complicat trobar-ho.
Anava a dir, hi ha algun altre? És a dir, us heu mirallat amb alguna altra unitat similar que hi hagi aquí al territori?
Jo, dic la veritat, no ho he mirat perquè segur que no hi és.
Que no hi és.
Perquè nosaltres anem molt alt. O sigui, no agafem un professional, agafem 5 i amb opcions a més. Perquè ja hi ha a la ment més opcions de que també hi ha l'opció d'un podòleg que de vegades també crec que l'hem de tenir per aquí propet ja, no?
Sí, sí.
Però bueno, jo considerava que quan vaig muntar la idea de qui volia, enfocat a un esportista, el que hi ha és el que té que haver mínim, o sigui, mínim. I sabia que tenia que entrar Jaume, sabia que tenia que entrar un psicòleg i després tot l'altre més sanitari, no? En el sentit de doctor i tal, no? Però d'intervenció sí. amb l'esportista. I llavors aquí podem anar creixent, per tant, jo crec que és complicat, i sort que els serveis mèdics tenim l'opció de fer-ho, i per això hem apostat molt en fer un gran equip, perquè l'esportista estigui molt recolzat.
Per quina creus tu que és la necessitat que té aquest tipus d'esportistes, que ja estan entrenant a un cert nivell, alt nivell? Quina és el que més desitgen, el que més demanen quan arriben? És a dir, no sé què és el que busquen primer, un diagnòstic, una resposta ho arreglarem, no t'amoïnis, és a dir, què és el primer que es busca?
O sigui, la idea que nosaltres tenim, i ara faríem un exemple, no?, perquè hem de veure quin tipus de pacient esportista entra,
sí.
Però, per exemple, jo poso la situació d'una persona operada.
Sí.
Un creuat.
Mm.
Vale? Hi ha un moment que aquesta persona es trenca, s'ha d'operar, fa rehabilitació,
mm-hmm.
I després què passa amb ell? No hi ha un procés d'acompanyament per tornar a posar aquest genoll perquè és un futbolista, no. Jo et dono l'alta rehabilitació perquè aquest genoll està bé, és funcional. Ja, però funcional per què? Per viure? Sí. Per fer coses normals, dia a dia? Sí. Però per jugar? No. Llavors nosaltres el que volem fer és un acompanyament tant a nivell físic, tant a nivell mental, perquè quan una persona es lesiona i té aquests dubtes i aquestes pors, el cap no ajuda, i després, sobretot, quan veiem que potser és que a nivell de fisio, a nivell del doctora està bé, però és que hi ha alguna cosa que ens escapa. Ei, anem al nutricionista, que potser hi ha alguna cosa aquí que ens escapa, no? Llavors, després, a part d'això, tenir un fil conductor parlant amb el seu staff esportiu, amb l'equip de futbol, parlant amb l'entrenador...
Mm-hmm.
Què necessites aquest jugador? Quan el necessites? Perquè els entrenadors apreten. Que tinc el partit X i és molt important. Dic, el partit X potser et puc donar al jugador 20 minuts. Es pot tornar a trencar. Però vull dir, el que volem és acompanyar. Aquest esportista es senti important, que és una cosa que el volem acompanyar fins que torni a jugar bé, si hi ha cap problema a la seva pràctica esportiva, que és el que més li agrada. Per tant, ja en aquest procés que a molts llocs que jo he vist no hi és. I què passa? No, és que jo ja estic de rehabilitació, ja estic donat d'alta, me'n vaig a la pista, jugo, però és que el segon partit m'he tornat a trencar. I llavors aquí el que passa és es trenca la carrera esportiva d'aquest jugador, i això és el que no vull, perquè això ho he vist jo. I per això nosaltres volem treballar molt en aquesta fase, acompanyar molt aquestes persones i donar-li importància a el que estan fent.
I Jaume, no sé si t'arriben a tu esportistes també del nivell, amb aquest nivell de desesperació, d'esportistes de, ostres, és que no aconsegueixo, no estic una mica en bucle amb aquesta lesió, no acabo de sortir-me'n.
De fet, és normalment quan l'esportista està amb el seu prime, és difícil entrar des del punt de vista nutricional. El que sí que veiem és que molts esportistes entren en l'àmbit nutricional quan es lesionen.
Uh-huh.
Justament aquest és un moment delicat que volen treballar totes les parts, no? I moltes vegades la nutrició entra justament per això. O es fan una analítica, surten certs paràmetres alterats, o es trenquen sovint, o sigui, en aquests moments és quan el nutricionista té més capacitat de poder influir i realment poder explicar-li a l'esportista. Jo sempre dic que quan tu li expliques a l'esportista la importància de la nutrició i com funciona la nutrició i la suplementació avui dia en esport del nivell, o sigui, ja no van a un altre lloc. Per què? Perquè realment tu, si estàs a un esportista és molt difícil que tu li parlis només de salut, perquè l'esportista el que vol és guanyar.
Clar.
Llavors, el que tu li has de parlar a l'esportista és...
O de funcionalitat, no? Diu, és que jo no vull ser funcional.
De salut,
no? Jo vull...
però també de rendiment. O sigui, com això li ajudarà a aconseguir els seus objectius? Evidentment, sempre des de la salut, no? Però és molt important el llenguatge i com la nutrició i la suplementació avui dia, que ha evolucionat moltíssim, poden ajudar tant a reduir el risc de lesió, com en cas de lesió també ajudar a que aquest procés de recuperació sigui el més aviat possible, que és el que l'esportista vol, no? Vol tornar a jugar o tornar a competir o tornar a entrenar amb el menor temps possible. Això, la nutrició és un pilar fonamental.
I no sé si també allargar vides, carreres esportives, no?
Absolutament.
És a dir, que això també cada vegada ho veiem més, no? És a dir, que les carreres esportives estàvem acostumats anys enrere, no? I això de vegades els mitjans són molt pesats i fan una mica d'edatisme, que arriba de determinada edat i vinga a incidir que té tants anys, té tants anys, i penses, bueno, és que igual té 38 anys i està fantàstic, vull dir, entenc, no? Es pot arribar als 38 anys amb un estat físic excel·lent, no?
Si no et cuides, no.
No, evident.
O sigui, l'important és això, no? És, si tu et cuides, la vida esportiva pot ser molt llarga, però si no et cuides, jo sempre li dic, amb 20-24 anys, tu pots menjar pedres, no passa res, perquè segurament tindràs un bon rendiment si tens qualitat, però si tu vols tenir una vida llarga, evidentment has de canviar l'alimentació. L'alimentació i els hàbits, eh?
Claro.
I aquests semiprofessionals, justament, moltes vegades estan en aquest target d'edat, no? És a dir, en molts casos, no? Són persones que, no sé, però per algun cas canvia el cap, eh? Gent que potser inicialment van arribar fins i tot a estar en primera línia, en elit, però a determinat moment, doncs, baixen un esglaó, no? Però es mantenen amb la pràctica esportiva a un nivell semiprofessional i el que volen és allargar la seva vida esportiva al màxim possible, no?
Sí, clar, o sigui, els que s'han dedicat i han estat al nivell, després veuen que és com la seva medicina, l'esport, i volen seguir, i saben ja, aquests ja saben el que han de fer, no? Però el que també estava comentant aquí el Jaume, o sigui, el que dèiem també fora, o sigui, jo crec que quan una persona entra al nostre servei, mínim, a mi, personalment, m'interessa com està a nivell d'analítica, perquè una de les coses que també volem promocionar el que diu ell. Jo no vull que un esportista arribi a ell quan està lesionat. Jo vull que no arribi lesionat a ell. I és una de les coses que a vegades la societat no ho entén. O sigui, la prevenció és molt important, no? I després ella sobre t'ajudarà perquè quan tu tinguis un entrenament dur tinguis una bona sensació. Quan tu tinguis una cursa dura, sàpigues el que has d'aprendre abans, durant, després, el que ells creguin. I que dius, ui, em noto molt bé, no? I el que dius tu a nivell esportiu, els que arribem, perquè jo també ja em considero en aquest àmbit de encara competir al nivell, és perquè ens cuidem, o sigui,
no hi ha un altre
secret, eh? O sigui, jo per exemple, els nens més petits, no, els que tenen metres, han de fer molts metres a l'aigua, molt normal, perquè acabes de començar.
Clar.
Jo vaig a buscar qualitat i vaig a buscar molt treball fora de l'aigua. Molta prevenció fora, en sec, molta prevenció a nivell nutricional, molta treball a nivell psicològic, que també treballo molt i tal, no? I un exemple claro, que molta gent no sabrà, és el Djokovic.
Sí, home.
És un animal. Tots els grans slams que ha tingut tants és perquè ha sabut gestionar la seva carrera esportiva i donar-li importància a la carrera esportiva. Jo no et dic que no es facin bé les coses, no? Però, per mi, és un jugadoràs, el Caraz, però la mentalitat que té, per mi no és un Rafa, per mi no és un Djokovic, perquè ha sabut gestionar molt bé tot. És més, es veu la típica imatge que està jugant i demanant la creatina perquè necessita, perquè fil cap un partit amb un nano, o hi ha una cursa amb un nano de 15 anys, com no la prepari bé jo, saber gestionar en quin moment he d'apretar, quin moment he de jugar d'aquesta manera, quin moment he d'anar a nedar o plantejar aquestes coses, és el que a mi em donarà aquesta possible victòria o poder-li lluitar. Però un nen això no. Un nen és, jo em tiro, preto, segueixo apretant, i tu dius, com no, no? Llavors, clar, és l'important de saber gestionar molt bé la nutrició, menjar bé, en el meu cas, amb tots aquests esportistes que portem molts anys i encara estem allà lluitant amb els
per
més
per tant,
jovenets.
Hi ha un punt també pedagògic aquí, no? De fer pedagogia, pedagogia ciutadana, eh? De dir, escolta'm, ens hem de cuidar, no? És a dir, tu pots tenir molt de talent, no? O unes capacitats innates meravelloses, però com no et cuidis...
Clar, és el que estàvem dient, o sigui, hi ha un moment que les xarxes socials estan fent molt de mal, o sigui, de vegades les nostres consultes, fil cap, jo també a nivell personal, la meva consulta m'arriben i estic parlant no mitja hora, però quasi un quart d'hora dient, no, això no és així.
És que he vist a l'Instagram que si
no, si jo faig ara això, l'ajuno de no sé quantes hores, no, o sigui, el que passa, el fotut, parlant malament, és que referents ho facin, aquí és el fotut. I no posarem noms, no? Però hi ha gent
que ho
fa.
Posar, eh? Si parlem de futbolistes, ara al Mundial ni algun, eh?
Correcte, doncs ja està dit tot, no? Clar, els nanos es veuen amb ells reflexats, clar, perquè és el seu ídol. I si el meu ídol diu que jo puc estar 16 hores sense menjar,
i
doncs
entrenar
faig,
i tot...
I ho faig.
És brutal.
Llavors, clar, dius, jo sempre ho dic, no, tu, oi que has de posar gasolina al cotxe? Doncs tu has de posar bona gasolina al teu motor, que és el teu cos. I li has de donar. no pot ser de cop 16 hores sense menjar. És que jo em diuen a mi, faig això, dic, jo no puc entrenar. És que no puc, és que estic perdo el temps.
El que passa que li has de donar doncs, menjar de qualitat. Aquí està el tema, clar, no?
I ben pautat. I és que jo crec que al final és el que diu...
I que cada esport és un món. Potser algun esport clar. Pots anar sense esmorzar, però hi haurà altres que tindràs obligatòriament que esmorzar. O sigui, això és la importància de la nutrició. O sigui, el personalitzar i periodizar la nutrició. Adaptar-la a cada sessió. No és el mateix. Avui tinc gimnàs i estaré 50 minuts fent força a saco, que demà tinc tirada llarga i vaig 4 hores en bici. Cada dia necessita un requeriment.
I si ets dona, pues si tens la menstruació, en quina etapa no? Menstrual està,
tens amenorrea, no tens amenorrea, o sigui, és que és un món.
Tot això té afectació. Per tant, hi ha tota aquesta part pedagògica que és veritat que diguem l'accés a la informació és com meravellós, no? Però alhora és com perillós, no? Sí. Perquè ara sembla que hi ha tanta informació que les la tenim tan a l'abast que ens hem convertit tots això en coneixedors
en experts,
i en experts de coses de les que realment no tenim ni idea. I si després els mitjans ja fem promoció d'aquesta gent que no en té ni idea perquè és guapo o perquè juga a la selecció, doncs aleshores ja hem begut oli, sí. Perquè al sobre li donem espai i minuts i a gent que parla sense saber. Sense saber, perquè vaja, no cal entrar més en... Després surten les dades científiques, no? Que és al final en què ens hem, en el que ens hem de basar, no? I això amb el Jaume, quan teníem la secció, ho parlàvem molt sovint, és a dir, què diuen les dades? I què diu la ciència i què diuen els estudis? No? Diuen això, doncs basem-nos una mica en això. Per tant, pedagogia, hi ha un canvi final tot plegat. Ara estem parlant d'alguna manera de medicina esportiva, no? O d'unitat esportiva del nivell. Però hi ha un canvi en general en la medicina, d'uns anys ençà, però que cada vegada és més fort, que tendeix molt a la part preventiva. És a dir, la prevenció ha passat a ser centre en tots els aspectes mèdics i també, ara esteu dient, des de les unitats esportives. No? Abans no era així això. Tu abans feies fins que et lesionaves i quan lesionaves aleshores anaves al metge, però no pensaves en el metge perquè havia sentit un dia un petit doloret. Fins que allò no era un dolor, que mories de mal, que no aixecaves el braç o el que fos, tu no anaves al metge, no?
Sí, encara ho trobes, eh? Sí? Jo que encara em trobo de... És que m'he quedat clavat, no? És que porto 2 setmanes amb aquest doloret.
Vine abans, no?
Clar. Diu, no, vaig tirant, no? Perquè al cap la vida ens aprieta tant que no, a vegades hi ha gent que no es pot permetre ni parar un moment.
Però la preventiva realment salva? És a dir...
Evidentment.
És a dir, evita lesions,
i evidentment,
eh?
Evidentment. I encara que tu estiguis bé... però tu has fet un tipus de treball que t'ha funcionat per estar bé, has de seguir fent-lo. No, és que ja estic bé, ja ho deixo de fer, no? O ja m'he posat el... Jo què sé, no? Per exemple, el pes òptim ja és igual. No. És que no és el sol fet de posar-te el pes òptim, és el sol fet de que et notis bé. I llavors, hi ha un moment de que jo sempre ho dic, la prevenció has de tenir-la tota la vida. Tota la vida. Perquè ja el sol fet d'estar aquí... és a l'estrès que et genera el dia a dia, que això te'l menjaràs sí o sí. La feina aquí, allà, nens, el que sigui. Però per almenys el que tu puguis controlar, que és aquesta prevenció, jo sempre he dit, has de seguir amb ella sempre.
Toni, hi ha dates? Això arrencarà quan arrenqui, quan obri l'edifici? Ens va dir segon semestre del 27, si no recordo malament, en Josep Panyella.
Sí, però ja sabem. La idea és aquesta.
Les obres
sempre
van
com
van,
quan
no?
Quan comença, però no quan
però
acaba.
Però nosaltres, per això ens hem curat en salut, hem tingut prevenció.
Molt bé.
I nosaltres ja tenim la sort que hem trobat espais per poder començar.
D'acord.
O sigui, si nosaltres ja, és més, ja tenim bastant de treball i com començarem ja amb un equip de hockey professional i amb altres casos més individuals.
Quin? Podem dir-ho?
Sí. Bueno, no sé, sí, diguem. No ho
tu,
sé.
Això,
no sé.
Això tu.
No dic res. Però puc dir. Un equip de hockey.
Molt bé.
Professional.
O sigui, la primera.
Proper aquí. No diem.
Vale, perquè jo no faig un cas. Però no. Sí que estan molt interessats, tenen un projecte molt xulo. Nosaltres també ens motiva molt el projecte que tenen, per tant intentarem ajudar-los, però clar, ells ja necessiten del nostre servei. Tenim sort que hi ha diferents àrees de serveis mèdics, perquè com que és tan gran i tenim tanta sort de poder accedir a diferents llocs, doncs ja podem començar a treballar. Llavors nosaltres tenim espais per poder treballar allà i fer el treball que volem fer. No? Lògicament volem estar allà que hi ha edifici, però per si un cas, tampoc no patirem en el sentit d'ai que necessitem que ja estigui obert, doncs bueno, ja hem buscat alternatives i ja podem donar...
Clar, entenc que arribarà el moment, i la idea és que arribi el moment en què vinguin els esportistes, els equips, els clubs, a les portes, però no
ja
sé
van venir, ja,
ja van venir, anava a dir, però no sé si fins a que arribi aquest moment del tot esteu també vosaltres com d'alguna manera presentant-vos?
Sí, anem presentant en roda de premsa, ara aquí amb vosaltres, bueno, també parlem més, jo no, el Xavi, que també és una part molt important que ens ajuda molt a promocionar, sí, això amb la Laia, i va promocionar pues, a regidories, a nivells d'ajuntaments i tal, a nivell de, bueno, de clubs i tal, llavors si aquest club o entitat esportiva o el que sigui necessiten, llavors ja anem nosaltres més a explicar el nostre servei, no? Però sí, sí, ja fem una mica de treball, però la gent ja comença, o sigui, hi ha hagut gent que no...
Al final el que funciona ja... amb això és més el boca orella i els resultats, sempre, no? M'imagino.
Sempre, és el que volem, és això, no? Tindrem l'esportista que dirà, pues mira, jo he anat aquí amb el projecte aquest de SMM Performance i em noto super arropat, em plantegen i m'ajuden molt bé el meu gran objectiu, que per exemple és una cursa que li tinc aquí, que tinc una gran il·lusió i m'estan ajudant i estem treballant molt bé. Llavors, això és el que et vendrà més i el que ens ajudarà a créixer, no? Més que el típic propaganda o sortir als diaris, que sí, que també, no? Però jo, en la meva experiència personal, el que més funciona és la boca.
Sí, sí, l'experiència, no?, d'algun conegut, les referències, no?, que al final això és el que sempre ha funcionat. Sitges és un bon lloc per ubicar una unitat d'aquestes característiques, tenint en compte això, que no n'hi ha, vull dir que no hi ha tantes unitats, no sabem si n'hi ha alguna, però vaja, el Toni ja deia que fora de les que ofereixen els CARs no n'hi ha. No sé, Sitges és un, diguem que, no sé si ajuda això també, el fet de Sitges, doncs aquest punt com entre a mitja hora de Barcelona, mitja hora de Tarragona, no? Té aquesta...
Clar, aquests... o sigui, la idea primer... Si es veuen les imatges, jo sempre ho dic, no? està construint un monstre allà. O sigui, és un
centre, és un animal molt gran.
I jo crec que el punt on ho he volgut muntar-ho i a part posar nosaltres allà és bastant molt ben col·locat estratègicament, no? Penedès, Garraf, Baix Penedès,
Baix Camp.
I a sobre també... no has de pujar fins a Sant Cugat a poder anar al CAR, no? Pues tots els que estem del CAR en avall, no? O qui vulgui, lògicament, però poder donar aquest servei que estiguem tan propet, no?
Sense anar a Barcelona, eh? Clar. Aquesta descentralització, clar, no? També, que és...
I a part és això, que també estàs... Aviam, jo he estat molt bé al CAR, no? Però també estàs aquí a Sitges, que clar, també crida molt, Sitges, no? I jo crec que estratègicament el lloc on ho ha posat, i a part les dimensions, és que el bo és que no ens quedem curts, que és l'important.
Que ja neix gran, neix, sí, neix amb capacitat de creixement.
Per absorbir
i molt, per seguir molt, creixent, molt, clar, i absorbir, i, bueno, i té moltes idees també.
SMP Performance, aquesta serà la nova unitat de medicina esportiva del nivell que coordinarà en Toni Ponce, a banda de dur la part de fisioteràpia, i de la nutrició s'encarregarà en Jaume Jiménez. Moltes gràcies als dos, que vagi molt bé, i ja estarem pendents de l'obertura de l'espai, de quan arrenqueu, i molts èxits, tant de bo pugueu ajudar a molts esportistes i a moltes esportistes, que entenc que aquest és l'objectiu, no?
Sí,
ajudar-los.
Lògicament és ajudar, i que si algú està interessat, doncs és contactar amb serveis mèdics, que també tenim un responsable que ens ajuda a explicar...
Clubs, equips, esportistes, tot, semiprofessionals, professionals, no?
Que sàpiguen que estem a la seva disposició i que si necessiten la nostra ajuda, doncs a nosaltres encantats d'ajudar-los.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Merci.